Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és divendres 10 de març, darrer dia entre setmanes són les 3 i arrenca la caravana, el programa de la ràdio en català, que, obviously, felicita a la seva sotsdirectora, Núria Ros. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Quants
Quina
són?
Alegria. Quants diries?
37.
Ara les puc tornar
37?
Totes. Sí, ara les puc tornar totes.
Torna-les.
Jo diria que són 42, una cosa així.
Sí, més o menys. Mira, al revés, més un. Un quart de segle.
Ja ho tindríem.
Aquí
ja
estem.
Ho tindríem. En parlarem d'això avui, eh?
De què?
Ja t'ho dic.
Ah?
No, que en parlarem d'això. Va, comencem el programa. Ho fem, com sempre, amb ella, amb la sotsdirectora d'aquest programa, amb Núria Ros, amb Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada divendres de cada divendres, i algun dia més, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. David Morral, fot-li, David!
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda de nou.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui parlarem de brossa i de dormir, perquè hi aneu donant alguna volta. Us és més fàcil dormir durant l'estiu o durant l'hivern? I encara més, sou persones responsables pel que fa al medi ambient? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia, com és divendres, farem una nova edició del Joc de la Setmana. Encetem segona edició amb un joc molt curiós. La gent dels carrers de Sants, ens haureu d'explicar un conte entre tots. Ha sortit una veritable bogeria. En res, ho escoltem.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Un divendres més sabrem on són les dones de la mà de Núria Ros i Nina Agustí.
La caravana engegarà de nou els seus motors per parlar amb i de les dones, un espai que pretén visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Avui parlarem de dones en l'audiovisual, amb dues convidades del sector. Clàudia Manero, directora d'art, i Sara Font, estilista i dissenyadora. Sabrem com és el seu dia a dia darrere les càmeres.
Hora de preguntar-nos també qui... també, Andreu.
És que s'ha ofegat una miqueta, eh?
Estaves ofegant, eh?
Sí. Tens val, aigua, té, Andreu, veu, veu.
Dóna-li aigua, dóna-li aigua, pobra criatura, que no el volem mort tampoc a l'estudi. Va, hora de preguntar-nos qui pujarà avui a les 4 de la tarda a la caravana i ens acompanyarà al Bar Bodega Bartolí per una agradable conversa, Núria.
El director i fundador de La Cubana, Jordi Milán, amb qui repassarem la trajectòria de la companyia, parlarem sobre humor i teatre, i també intentarem descobrir quins són els seus nous projectes que ens esperen d'aquests clàssics de la comèdia catalana.
I si som a les portes del cap de setmana, ja sabeu que a la caravana parlem de cinema i de cuina.
La xef del restaurant Sempruniana, Ada Parellada, que arran de la festa del davantal que va organitzar aquesta setmana, ens parlarà de les dones de gran prestigi que ens han precedit en el món culinari. I el periodista expert en cinema, Víctor Rodrigo, que ens parlarà dels millors papers protagonistes de dones en rols que són associats pràcticament a homes.
I a partir de les 5 de la tarda no desintonitzeu tampoc la caravana i no us perdeu la darrera hora de programa d'aquest divendres, perquè ve carregadeta de temes, Andreu.
Sí, perquè cada divendres obrim plana d'actualitat rosa, avui amb Sílvia Muñoz, Sergi León, Laura Polo i Núria Ros, el nostre safareig per principiants.
Què li passa avui a l'Andreu?
No sé, fas paradinyes avui.
Sí, m'he tallat molt.
Val.
No serà
que avui hem dinat tots el mateix?
Sí.
No, l'Andreu
no.
No, us estrellats no.
És veritat. Va, tot això i encara més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 4 minuts que passen de les 3 de la tarda i si li permet l'oxigen que li entra a l'Andreu González, ens explicarà a qui està talquejat avui.
Doncs avui perfectament podria haver talquejat a Núria Ros.
Home, i tant.
Per haver sigut el seu aniversari.
Sí.
Però ja ho he fet d'altres vegades, així que em toca una altra persona. Però avui tots són problemes i tots són drames.
Sí?
Sí, ja hem començat amb una mica de drama, ja ho hem vist. Menys perquè m'ha alimentat Núria Ros tot el matí amb croissants i brioixeria.
Sí, avui sortirem rodolant d'aquí. Mira, els tècnics.
Una miqueta, també se n'estan aprofitant, ells.
Espera't, està Jordi Carreter.
Sí,
vine, Jordi. Vine.
Si menges croissants has de venir.
Clar, això en aquest programa és obligatori. Espera't, que ara el farem entrar i tindrem una valoració experta del món del croissant i el tenim per aquí. Espera't, no...
Tranquil, ràpid, tenim tota la tarda.
Ràpid, com sempre. Fins a les 6 hi ha programa. Jordi Carretero.
Em passo.
Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal els croissants de Núria Ros?
He provat el de xocolata i està molt bo.
S'ha passat tota la nit fent-los, eh?
Sí,
sí,
més, eh?
Sí, sí, es parla bé. El forn
no,
treu fum.
Aquest només.
El de crema, no?
No.
El recomano jo, eh?
Quants n'has provat ja?
Ui, de crema. N'he provat de dolços i de salats.
Mm. Ets més de dolços que de salat, tu, no?
Gràcies, Jordi. Què, seguim estar al Cajat o no?
Sí, no està al Cajat, eh, el Jordi. Podria haver estat bastant graciós.
Algun dia arribarà això.
Ni tampoc l'altre Jordi, que tenim avui al programa, que és Jordi Milán, perquè
sí,
no té Instagram, o almenys el perfil que he trobat jo és de fa dècades i no l'utilitze. Així que està al Cajat a la nostra estimada col·laboradora del programa, Ada Parellada, que crec que mai ho havia fet. He de dir que, primer de tot, ull a la dada. Té més de 42.000 seguidors.
Sí, tota una influencer.
Compte aquí, eh?
Sí.
I d'altra banda, tenim nou rècord a la caravana. Si ahir feia rècord en Marc Sembola de temps, Ada Parellada ho fa per publicacions, perquè en té 5.106.
Déu-n'hi-do, també.
Sí, sí.
Podríem de seguir aquell rànquing que vas fer?
Sí, no, crec que en primera posició tenim Ada Parellada.
Sí?
Sí. Ara bé, el seu Instagram està ple de color, molt menjar i alguna que altra recepta en vídeo. He de dir que ella ho fa com qui es pentina pel matí, no? En un tres i no res. I jo sempre n'he vist i mai m'atreveixo a fer-les, bàsicament perquè són massa professionals i per un penco com jo, a la cuina tenim un problema. Això sí, per mi, el vídeo preferit del seu Instagram és el del dia 9 de gener d'aquest any, quan estava als Alps esquiant. Sent ella totalment una personatge fent una mica el pollito amb els esquís, que jo, si faig això... Sí.
Li diràs a la cara, això?
L'heu de veure. No.
Ah.
No li diré pas. Jo, si faig això, caic a l'instant. I ja per anar acabant, l'aprovo perquè és un far de riure de dona i ens ho fa passar la mar de bé els divendres aquí. Però perquè és pistis igual que la Núria, també l'aprovo. Així que, Ada Parellada, més que aprovada.
Deu ser per això que
s'entén. De quin dia és, l'Ada?
Del 26 de febrer.
26 de febrer.
Molt bé, bona gent.
Sí.
Sou molt bona gent, que deia aquell. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs mireu, tinc un problema amb els pisos vells de Barcelona. I n'estic una mica fart, perquè cada any dos o tres dies passa el mateix. Primer de tot, que les finestres són de paper, s'escolta tot, i ara ve el millor de tot. Quan fa vent, no hi ha qui dormi, perquè tot el rato són cops de porta, de finestra, i de veritat que així no es pot viure.
Em deixes explicar un toc meu, Andreu?
Sí, digues.
Està sortint ara per la televisió, que la tenim aquí posada, el concert que farà Rod Stewart a Cap Roig aquest any.
Uh-huh.
Jo tinc molt toc a aquells cantants que es van fent grans i es van transformant a poc en iaies amb rebaqueta. Rod Stewart, si el veus, és una autèntica iaia amb rebaqueta juntament amb Paul McCartney.
Ai, Joan, mare
a mi
meva.
Fa molt, no, em fa molt toc, això.
No.
Sí. Ho dius la gent que, Andreu?
Bé, doncs avui ho diu gent com Joan Trias, que em porta uns talons que fan un soroll que em posa ben nerviós.
Avui no els portes.
Menys mal que portes bambes, avui. A més, també és com la meva veïna ahir a la una de la matinada, que li va venir de gust passejar-se amb talons pel pis.
Això fa molta ràbia.
Fa
a mi també em passa. Jo de veritat que no ho entenc,
no,
eh?
Jo a casa me'ls trec, eh?
Home.
És normal?
Però porto tapeta.
Joan.
Fa soroll.
Ni que portis tapeta.
Fa soroll.
Vas passejant pel carrer com si fessis claquer.
Cotoclaque.
Saps què vull dir?
Semblen botins d'aquells de fer flamenc. Sí.
Sí.
Què et fa feliç?
Doncs, a veure, què us he de dir? Avui ha sortit el disc de la meva ídol número 1,
sí?
La Miley Cyrus. He de dir, però, que té un ritme una mica estrany. Mai havia fet una cosa semblant. L'àlbum en si té com un ambient d'estiu chill, però hi ha cançons massa chill. Però el que m'agrada és que té temàtica feminista i d'empoderament, i ja ho vam veure amb la cançó l'última, el primer single d'aquest àlbum, que era Flowers.
Va, el teu propòsit, què? Com està això?
Doncs s'ho va prendre excessivament bé.
Espera't, recorda...
La persona amb la qual havia de quedar jo ahir...
Que vas dir que et feia mandrota, eh?
Sí, li vaig dir que em feia mandrota, i s'ho va prendre excessivament bé. Jo esperava una mica de pique per part seva, però no n'hi va haver. Potser aquesta persona ja havia fet plans i, per tant, no li sabia tant de greu que jo el deixés plantat.
Pot ser. Nou propòsit?
Doncs mira, aquest cap de setmana la meva germana ha decidit venir a Barcelona, i jo no hi sóc, i li he de deixar el meu pis.
Ui.
Per tant...
Netejar.
Què he de fer? He de netejar-lo. Perquè ja sabeu allò dels pares quan venen has de netejar, doncs amb la meva germana, igual. Ha de quedar per poder menjar sense plat i a terra. No, en veritat no. Però Jo mai ho he fet, però alguna vegada m'ho han dit. Ha de quedar net com si poguessis menjar un plat, o sigui, un plat sense plat a terra.
Sí, sí, sí. Va estar, oi, per netejar el pis?
No, tinc tota la tarda encara.
Ves a agafar l'aspiradora ja.
No, no en tinc d'aspiradora, Joan. Tinc mopa. És veritat, va molt millor que l'escombra, us he de dir.
Andreu, gràcies i sort.
Gràcies, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 11 minuts que passen de les 3 de la tarda i ara sí, totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal, com sempre, ens les explica Núria Ros.
Doncs avui us he de dir que la cara B comença una miqueta trista, bueno, trista, sí? Calmada, però després remuntem, eh? Però igualment,
val.
Comencem així, va.
Ocho ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí.
Però què és això?
Una cançó.
Jo t'he de dir que sort que ens hem pres un cafè.
Perquè si no ens adormim.
Compte aquí, l'Andreu té un pis que netejar, eh?
Sí,
exacte.
Però em va molt bé aquesta cançó, perquè com us podeu imaginar, avui el tema va del descans, de dormir. T'ho diu una, que avui comença la celebració de l'aniversari, que dormir poc, però bueno. Abans de res, pregunteta...
Ets de festa?
Sí, una miqueta.
Sí, eh? Home, sortiràs clar. Avui fins les altes hores
no,
de la
matinada. No, avui no.
Que
avui tinc
jove, eh?
Cita romàntica.
Sí?
Sí.
Oi.
Sí, em fa molta il·lusió.
L'hauràs de penjar a TikTok, aquesta cita romàntica, com va fer la
iaia.
No sé què.
Ah, la grama Droniak.
Ah, aquesta.
Sí, que em van parlar aquí la cara bé. Va, parlem de dormir. Abans de res, pregunteta, com sempre, pels oients i també per vosaltres, eh? Les vostres necessitats de descans depenen de l'estació de l'any? És a dir, teniu necessitat de dormir més a l'hivern que, per exemple, a l'estiu?
Sí.
Sí o no?
Sí.
Sí, no és que... però
jo
no crec que sigui necessitat.
Jo m'agradaria dormir més, sí.
Sí.
Perquè fa fred i allò que et tapes
clar,
bé...
clar, i tens ganes de quedar-te al llit.
A l'estiu no, com que fa calor.
Però no noteu que teniu més son a l'hivern? És una pregunta, eh? No us estic dient si és veritat o no.
És possible.
Sí.
És possible.
Sí.
Jo crec que algun oient des de casa ha fet que sí amb el cap. Doncs aquesta pregunta que us acabo de fer és la que es van fer ara fa uns anys un grup de científics de diferents universitats alemanyes i que els ha portat a una conclusió molt clara. Però abans de dir-vos quina és, perquè si no la notícia s'acaba aquí i no té gràcia, clar, us vull explicar com ho van fer. Us sembla?
I tant.
Vinga. Doncs molt senzill, van aconseguir que un total de 180 persones, entre elles 98 dones i 90 homes, dormissin durant 3 nits al mes en un laboratori, val? On monitoritzaven aspectes claus de les seves zones cerebrals, els seus moviments dels ulls, també de les cames i els seus nivells d'oxigen a la sang, així com també la seva respiració. Per tant, tenim un grup de persones, homes i dones, que dormen durant unes nits en un laboratori i bàsicament els hi serveixen com a experiment.
Molt paritari, molt lleig, dir-ho així. El grup, trobo, eh?
M'ha sorprès i tot, sí. I quina és la conclusió a la que van arribar després de tot plegat? Doncs que entre els mesos d'hivern, aquestes persones van dormir una hora més que durant la resta d'estacions de l'any. Val? Una conclusió, per cert, que ha publicat recentment la prestigiosa revista Frontiers in Neuroscience. És a dir, veus? Important. I clar, tot això que us explico no és una cosa arbitrària. De fet, hi ha una molt bona raó per la qual el nostre cos vol dormir més durant l'hivern. En aquest cas, segons ha assegurat el professor clínic de Psiquiatria i Ciències de la Facultat de Medicina de la Universitat de Stanford, ara diré el nom, Rafael Pelayo, una gran part es deu a que durant l'hivern nosaltres, les persones, experimentem menys hores de llum solar ambiental. No és cap descobriment, això ho sabem tots. Clar. Però això provoca, impulsa el nostre rellotge biològic i també els químics com la melatonina, que l'indiquen al nostre cos que és hora de dormir. Clar. Un fenomen que el mateix professor assegura que és totalment natural i que no té cap misteri. Tot i això, atenció al que us diré ara, perquè tot i que aquest fenomen sigui natural, els experts aconsellen.
Va.
I aquí colo un truquet de lifestyle.
Apunto, eh?
No mantenir, sisplau, la mateixa rutina de descans al llarg de l'any. Val? Per tant, és recomanable adaptar-la el que el teu cap i el teu cos et demani durant cada estació. És a dir, que tu l'hivern tens més ganes de dormir, doncs mentre la teva rutina t'ho permeti, dorm més, sisplau, vés a dormir més aviat. Que l'estiu no tens tanta necessitat de dormir, doncs no. És a dir, escoltem-nos.
Aquest és el problema,
molt important.
Que moltes vegades la rutina no ho permet.
Clar, però mira, tu, per exemple, a hores d'ara que pots, si a l'hivern vinent necessites dormir més, doncs fes-ho. Perquè aquesta asseguren que és l'única manera d'estar en harmonia amb la teva naturalesa biològica, sí. I a més també podria ajudar-nos a deixar enrere molts problemes d'insomni i d'esgotament diurn.
Tan
vosaltres un dia em vau explicar, sí, que patíeu insomni, sí, per, sí, tant, res, truquet de Lifestyle que us acabo de colar, i no patiu si a l'hivern teniu més son que l'estiu, és normal i heu de respectar el vostre cos i el vostre descans.
Que bé. Va, més cosetes.
Sí, va, seguim i ho fem volant fins a Tòquio.
I més enllà, creuant el mar, et despertaré a Tòquio amb un petó a la vora del nas.
Ai, això vull jo, despertar-me amb un petó a la vora del nas.
Ai, que bonic! Tendre.
Sí,
ens agrada molt. Sí, sí. A veure, abans d'explicar-vos el perquè, però cal posar dades sobre la taula. I ara, David, traiem música.
Ui.
Perquè ens posem serios. I és que cada ciutadà del món genera cada any més de 6 vegades del seu pes en residus. Declaracions fortes. Cosa que suposa una producció de milions i milions de tonelades de brossa en total. I clar, tot i que part d'aquesta brossa acabi sent reciclada, moltíssima altra acaba en els mars, en els rius, inclús repartida també entre les ciutats, especialment les més grans.
Sí.
Val? Aquest és un desastre al que algunes bones persones intenten posar-hi solució. Atenció, és el cas de Tòquio, que s'ha convertit en la primera ciutat en organitzar el primer torneig mundial de recollida de brossa urbana.
Digues que sí!
Bravo! Bravo, Tòquio!
Molt bé.
Sí.
Molt bona iniciativa. Es diu Copa Mundial d'Espoc Gomi. No m'expliqueu què significa, perquè jo no ho sé.
Quin nom és xulo.
De brossa urbana.
Escolta, està molt bé, eh?
Sí,
està,
sí,
molt bé. Us explico. En aquest cas, el torneig està compost per diferents equips, val? I cada equip està format per 3 jugadors, que el que fan és competir durant 60 minuts per recol·lectar la major quantitat de brossa d'una àrea designada, mentre intenten també, important, classificar-la correctament en bosses codificades per colors per cada tipus de residu.
Sí.
Per tant, tenim equips de 3 persones, és a dir, com si vosaltres esteu 3, formeu un equip, que heu de lluitar amb la resta d'equips per recollir la major quantitat i, sobretot, classificar bé els residus. No ens serveix abocar-los tots en un contenidor.
M'està encantant aquest torneig, eh?
Això,
sí, sí, està molt bé.
Si recordeu...
Has d'anar a Tòquio, eh? Però...
Exacte.
Sí, sí, ens ho pagarà el Joan, que és el jefe.
Sí, sí, demà. Si recordeu el Mundial, tots els partits que jugava la selecció xinesa o japonesa, els aficionats es quedaven a recollir el camp.
Sí, sí.
Doncs d'aquí ve la cosa, suposo.
No, no, i està molt bé. Per tant, senyores i senyors, eliminar la brossa no és suficient.
Ara.
També és molt important llançar-la al contenidor adequat.
En vas on vas.
Ja, puntcat. Ja per acabar, dir-vos que aquest torneig, perdona, m'ha sortit sol.
No, no, és així.
Recordem que es diu Spogomi i que s'ha convertit ja en un gran mecanisme d'inspiració perquè tots els ciutadans i ciutadanes, en general, mantinguin nets els espais públics. I com que som competitius a morir, perquè som una societat competitiva,
ara,
doncs potser les ganes de guanyar acaben convertint a Tòquio en un lloc net.
Veus,
i espero que ens hagi escoltat alguna persona que s'inspiri i organitzi un torneig de recollida de brossa a Catalunya.
No estaria malament. Spogomi com a esport olímpic.
Correcte.
Estaria bé.
Sí, sí.
Anem a la musiqueta?
Sí. I avui la notícia musical ens la porta Becky G.
Tenim l'Àngel Ribé ballant com si fos això... Vaja.
I menjant.
Efectivament.
El podi d'una discoteca a altes hores d'un cap de setmana.
Aquesta és la intenció de Becky G. Perquè el que estem escoltant ara mateix és Arranca, el nou single de la cantant estatunidenca i del cantautor dominicà Omega. No n'havia sentit a parlar mai d'ell, però es veu que és molt i molt famós, eh? Una cançó de sons urbans protagonitzats pel merengue, que, com no podia ser d'una altra manera, ens transporten directament a l'època més calorosa, però també més festiva de l'any, com és l'estiu. Segons la mateixa, Becky G, Arranca és una cançó dirigida, atenció, a totes aquelles persones disposades a gaudir de l'estiu i, molt important, ignorant aquella persona que va ocupar els seus cors durant un temps, però que ara ja forma part del passat. Una oda a l'amor propi, als amics, a la platja i a l'alegria, i que avui posa aquest punt i final a la nova edició de la Carme.
Gràcies, Núria, i és que amb 25 anys només fa que arrencar la vida.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui a la pregunta del dia encetem segona edició del Joc de la Setmana i és que m'encanta, Joan.
T'acabes de tragar Lluís Canut?
No.
Ha estat una mica Lluís Canut, això.
Brutal.
I és que m'encanta que hem de sortir a Barcelona.
No,
com
doncs,
ha estat això?
No. De veritat t'ho dic, m'està agradant molt fer que la gent es posi contra la sosa i la paret, t'ho juro. Va, que és una pregunta del dia més fresca per aquests dies de calor super random, que podríem dir que
super
la primavera
random,
ja és aquí.
Val.
No? Sí. Per tant, senyores i senyors, avui el repte que hem proposat a la gent del carrer i dels carrers de Sants és construir un conte amb tothom qui participi.
Ai, Déu meu.
És a dir, no crec que s'hagi d'explicar gaire, perquè crec
no,
que s'entén,
sí,
no?
Per tant,
venga, sin miedo, no?
Ui, una mica de por, sí, eh?
Sí, la primera participant de totes és Mercè Raga.
Compte aquí.
Sí, presentadora del magazín del matí a Ràdio Estel.
Sí.
És qui donarà la primera frase d'aquest conte i l'haurem d'anar completant mica en mica.
Som-hi.
Vols escoltar-ho?
Si us plau.
Vinga, va, doncs.
Però ha de ser com introductòria. Tot va començar a la cua del lavabo, és? A la cua dels serveis. A la cua dels serveis de... Tot va començar a la cua dels serveis de
Renfe.
La iaia Teresa va agafar
la seva lona.
What?
Per muntar el stand en la Japan Weekend.
What?
¿Cómo? Eso no me lo van a saber seguir.
És una iaia otaku.
Vale, un segon, perquè no s'ha entès res.
M'he perdut d'aquest conte ja.
De cop i volta.
Mercè Raga, com sempre, escatològic, eh?
Mercè Raga ha començat la història...
A la cua d'un lavabo.
Sí, dels serveis. I una noia m'ha dit de Renfe.
De Renfe.
Fins aquí bé, eh?
Sí.
Fins aquí bé, no?
Després
tot normal.
Ja m'he perdut.
La iaia otaku.
Després arriba la iaia Teresa, que és la nostra protagonista de la història d'avui,
sí.
I s'ha començat a desmuntar una miqueta tot plegat, perquè, clar, aquestes dues últimes noies anaven juntes, d'acord, amb moltes maletes,
va.
I són amigues,
sí.
Clar? Llavors, clar, doncs m'he quedat una miqueta flipant quan m'ha dit que la iaia Teresa era otaku i volia muntar un stand a la Japan Weekend. O sigui, no, ha estat una miqueta caos, per
sí.
Tant...
Et tirat enrere.
Comprovem si l'amiga
sí?
se'n surt i sap dir-nos què va passar amb la iaia Teresa.
Val.
Escoltem-ho.
Som-hi.
Dime otra cosa, porque están en la cola de un servicio en Renfe, la iaia Teresa va agafar... Tu has dit la iaia Teresa?
La iaia Teresa, va agafar.
Sí. Vale, va agafar?
Va agafar la màquina que havia trobat en el cràter que va caure la nit anterior.
No he entendido nada. ¿Una máquina? ¿Un cráter? ¿Un qué? No sé.
Algo normal.
¿Algo más? Sí, normal.
No ha dormit res avui, ¿vale?
O sigui, a ver, vale, va.
Venim sense dormir, o sigui, estem molt cansades, ¿vale?
Vale,
en
yo
la
no
nostra
entiendo.
Defensa, diré...
Vale, pues si vols, en lloc de va agafar la iaia Teresa, què feia?
La iaia Teresa va veure...
Com que hi ha un meteorit.
Claro que sí. ¿Por qué meteoritos? No entiendo nada.
Sí, algo normal. Va veure...
Va veure l'amor de la seva vida del passat.
Un poco triste.
Vale, me
vale,
sirve.
Vale,
me sirve. Superbien, ja està.
Mira,
recapitulem, sisplau.
Per fi. Sí, anem a fer un... Bueno, anem a fer un repàs de la història.
Sisplau.
Tot començava un altre cop, eh? A la cua del lavabo de Renfe.
Sí.
La iaia Teresa, en lloc de agafar, hem canviat, perquè l'amiga ha hagut de canviar el context, perquè si no...
20 vegades l'ha canviat.
Sí, i ha dit que l'amiga... Ha dit que la iaia Teresa el que va fer va ser veure, i la seva amiga ha dit... l'amor de la seva vida del passat.
A la cua dels lavabos de Renfe, eh?
Sí.
Perfecte.
Molt romàntic.
És molt maco. Però romàntic, amb una cua de lavabos de Renfe...
Però sí. Escolta'm, l'amor arriba quan arriba.
Sí, exacte.
Exacte. Llavors, clar, què li diu? Què passarà? Continuem la història.
Sisplau.
Vinga.
Però seguidament va poder agafar un tren i no sabia què passaria.
Entonces la iaia Teresa se subió en el tren, llegó hasta Plaza Cataluña y de allí se fue bajando por las Ramblas hasta que volvió a ver el amor de su vida en el Raval.
¿Qué li passa? ¿Li diu algo o no li diu algo? Perquè abans ha passat d'ell.
Le ha de dir algo, no? Si no...
Sí. Li diu... Ei, tu te'n recordes d'aquella casa a Tarragona, l'estiu del 82 o així? De la Tere, així, una rosa molt maca?
Jo sóc la iaia.
No, i tu ara ets el tio, i què diu el tio? Ostres, sí, la Tere! Sí, sóc el Pepo, te'n recordes de mi, no? Que vam aquell estiu tan meravellós, revolcant-nos per la sorra de la platja. La teva tovallola, te'n recordes? El Bob Esponja, així... Què s'ha fet a la teva vida?
Vaig emigrar a Argentina.
Un segon, que tot això s'està complicant moltíssim.
Va emigrar a Argentina.
Entre les dues noies d'abans, els meteorits, els volcans i tot això, no, que no ens hem
això ja ha quedat...
Entre tot
descartat.
Això i els dos nois d'ara, que m'han fet un teatre, com si fos l'obra de primària...
Sí.
Doncs era... ha estat increïble.
Certament...
Però ja tenim dos protagonistes, la Teresa, la iaia Teresa, sí. I en Pepo, que és el seu amor de la vida del passat, d'acord?
Sí.
I un home, a l'últim, ens ha dit que va emigrar a Argentina.
Correcte.
Sí, va marxar a
pobre
Argentina.
Pobre Tere, perquè la iaia es diu Tere, ara, eh?
Sí, exacte. Llavors,
sí.
Estan separats per la distància. Però què li va passar allà amb Pepo? Endavant, la nostra guionista final.
Va.
Y en Argentina se casó y tuvo una familia, pero su esposa se murió. Y sus hijos están muy grandes, entonces decidió volver a Barcelona para vivir su pasado. Porque estaba aburrido ya de Argentina, quería su último tiempo de vida recordar cuando estaba joven.
No sé si m'estan explicant un conte o la pel·lícula del Sexto Sentido, també t'ho dic.
Aquesta noia li ha encantat seguir la història.
Sí,
al principi no volia participar. Què us sembla la història fins aquí?
Una mica rocambolesca.
Sí. Ui, sí. Però està bé. No, és complicat, bé. Fer una història amb cap
home,
a peus. Vull dir, m'agrada.
M'agrada molt que digués que torni a Barcelona a reviure la seva joventut.
Sí.
És molt maco, això.
Vinga, va, que t'acabo el relat jo, Andreu.
Va, sisplau.
En Pepo volia tornar a Catalunya, a Tarragona, aquella mateixa platja de l'any 82. No sabia si trobaria la Teresa, però tenia clar que la volia trobar. Saber d'ella. I és que en Pepo va marxar a Argentina a refer la seva vida perquè la Teresa s'havia casat amb una altra persona a finals d'aquell 82. Va marxar evitant sentir el dolor i va fer la seva vida de nou, no? Com ens ha dit la nostra última participant. Llavors, ara, per fi, havia trobat a la Teresa i per fi podia declarar-li el seu amor. La Teresa també havia quedat vídua i, clar, era molt feliç de retrobar-se amb ell, amb en Pepo, i va decidir convidar-lo a sopar a un restaurant molt especial per ella. Van agafar un tren i directes cap a Granollers. Van arribar a Pitapés, de Granollers, i van celebrar la vida tot sopant tranquil·lament. I quines casualitats té la vida, que a la taula del costat també hi havia una parella molt bonica. Un noi i una noia celebrant l'aniversari d'ells dos, ell en feia 33 i ella 25. Tota una vida per davant... i a portar-se mal, Núria Ros. Felicitats.
Bravo!
Que bonic!
Però és que sempre quiero más. Así que vamos a portarnos mal, a pasarlo bien, a joder sin más, a volverse a ver. Es un año más, aunque no hay dos sin tres. Yo no soy Superman, pero vuelvo también. Yo no sé tu mitad, tú eres el 100%. Bendita gravedad que me une con tu piel. No me quedo a dormir, pero te quiero bien. Vamos a portarnos mal para pasarlo bien. Tantos te quiero si todos suenan falsos. Aunque me duela sigo andando descalzo. Con el corazón roto en mil pedazos. Pasarlo bien,
a joder sin más, a volverse a ver. Es un no más, aunque no hay dos sin tres. Yo no soy Superman, pero vuelo también. Yo no soy tu mitad, tú eres el 100%. Bendita la verdad que me une con tu piel. No me queda dormir, pero te quiero bien. Vamos a portarnos mal para pasarlo bien.
Tss, que fem una pausa i tornem després de repostar, eh? Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra. A Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
2 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones? I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where diamonds are gold.
I és que us ho explicàvem la setmana passada. Cada divendres a aquesta hora la caravana engegarà de nou els seus motors per parlar amb i de les dones. Un espai que pretén visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. I si bé ara fa uns dies inauguràvem la secció parlant del paper de la dona a la indústria musical amb el grup Les que faltaven, avui obrim plana per parlar de la dona i el món audiovisual. Abans, però com sempre, Nina, posa'ns en context.
Avui volem posar el focus, i ara ho deies, Núria, en el sector audiovisual, però sobretot en els rodatges i encara més en les dones que treballen darrere de la càmera. És per això que hem convidat a dues noies que s'hi dediquen professionalment i que treballen en dos departaments diferents. Parlarem amb la Sara Font, estilista i dissenyadora, i amb la Clàudia Manero, directora d'art. Totes elles han treballat en rodatges de curtmetratges, videoclips i promocions i han sentit de ben a prop com la indústria de l'audiovisual és un món on els homes són majoria. De fet, segons dades de l'informe de l'Associació de Mujeres Cineastes i de Medios Audiovisuales del 2021, es comptabilitza que un 67% dels treballadors d'aquest sector a Espanya són homes i que, per tant, només un 33% són dones. Que les dones representin menys de la meitat d'un sector no és cap secret. En molts àmbits passa, però no per això s'ha de normalitzar i molt menys infravalorar. Per tant, avui volem saber qui són i què han viscut.
Clàudia, Sara, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Sé que estic cansada de veure la mateixa escena. Ell la domina, ella. Quin fàstic, la tele és un càstig. Un món fantàstic, però no sóc de plàstic. Ja si estic i veig les coses clares. Al tindes de pobresa, si tens fills, eres mare. Són els speech, jo canto esta cançó. I sempre més ric si parlem de conciliació. Som les dones, les dones, les dones. Què passaria si un dia s'alçarem? Som les dones, les dones, les dones.
Clàudia, Sara, tot i que, ja ho deia la Nina, cadascuna de vosaltres per separat està especialitzada en un camp en concret, sí que compartiu el sector, no?, el de l'audiovisual. El món de la indústria audiovisual és encara un món masculinitzat? Endavant qui vulgui, eh?
Bueno, jo diria que és obvi que sí. En el rodatge, generalment, sobretot en càrrecs com elèctrics, que s'han de carregar coses i de més, són quasi bé tot homes. Sí que és veritat que potser en els àmbits més creatius ens estem fent una mica de lloc, com a dones, però encara queda molt.
O sigui, realment és un món completament masculí, que està ple, o sigui,
realment, en els departaments on més abunden les dones, tal com diu la Sara, sí que són els que potser tindrien un ull més creatiu, com és direcció d'art, vestuari, maquillatge... òbviament, tots els departaments són molt creatius per si sols i tal, però sí que és cert que són els departaments com de més visuals, que hi ha les coses que tu veus en pla després. I és això, són departaments molt dominats per dones. De fet, les noies que són elèctriques o que són directores i tal, quan arriben a set moltes vegades, es pensen directament que formen part dels nostres departaments. Però també és cert que són els departaments que menys en compte es tenen al final. Són els departaments que es respecten menys, que se'ls hi passa més per damunt, que se'ls hi dona menys pressupost...
Clar, de fet, fa un moment us ho explicava, no?, que a l'informe de l'Associació de Mujeres Cineastes i de Medios Audiovisuales del 2021 conclou que això, un 67% dels treballadors d'aquest sector són homes i que, per tant, tenim només un 33% de dones. Què ha de passar per revertir aquests percentatges? O què creieu que ha de passar?
Bueno, jo crec que, sobretot, el que ha de passar és que existeixi generalment i socialment un respecte més gran cap a la feina que pot fer una dona. Crec que encara que a les nostres generacions ja no queda tant això, hi ha molta concepció que ve de base, que ja ve de base que el director sigui un home, ve de base que qui porta la càmera sigui un home, i crec que inconscientment hi ha... les dones ja no tiren cap a aquest tipus de puestos perquè no tenim integrat que sigui per nosaltres. Igual que passa al revés, els puestos que estan més feminitzats, com és el vestuari o l'art, ja hi ha molts homes que directament no se'ls hi passa pel cap poder tirar cap aquí, saps? Llavors jo crec que és un replantejament general.
Clàudia?
També es tracta molt, sobretot... El canvi que ha d'haver-hi és que en el moment on a tu se't planteja com a jefe de departament un projecte, un curtmetratge, un editorial, una sèrie, el que sigui, no tiris només cap a buscar homes elèctrics. Perquè això és una cosa que passa molt. I dic elèctrics com puc dir de càmera, puc dir de molts altres departaments. Perquè una cosa que jo sí que m'he trobat és que tu, quan arribes a un rodatge, no només t'has de barallar com a jefe de departament per defensar la teva posició, sinó que com a dona... t'has de fer sentir molt més. I això acaba sent un desgaste mental molt gran perquè t'estàs barallant per treballar, a fin de cuentas.
Clar, és el que us volia preguntar jo, si us heu hagut d'esforçar, us heu d'esforçar més pel simple fet de ser dones.
Sí.
Rotund, eh?
Sí.
No hi ha dubte. No. I tu, Sara, que ens parlaves de les faltes de respecte, vosaltres, personalment, heu patit faltes de respecte?
Jo he patit faltes de respecte, però... no cap a mi com a dona, sinó cap al meu departament en general. Què passa? Que és un departament que ja de per si està feminitzat. És vestuari. Són les nenes que posen la roba perquè saben del tema i és del que s'encarreguen. Llavors, crec que com a departament en si ja hi ha menys respecte cap al departament. Per això, perquè està feminitzat i és algo que no es té molt en compte. Llavors, sí, clar, he patit faltes de respecte en aquest sentit, de que no se'm tingui en compte, de que no se'm doni el pressupost que fa falta, de que potser la meva opinió tingui menys valor que l'opinió de la persona que pot portar la càmera. Bueno.
Clar, tu ets estilista i dissenyadora. Aproximadament, si fessis una imatge mental, sabries dir-me amb quantes dones que fan el mateix que tu t'has trobat i quants homes?
Sí, et diria que el 100% o el 90% han sigut dones. I l'altre 10% que m'he trobat han sigut homes homosexuals, que estan feminitzats també. I que, tristament, quasi que hi ha gent que els conta com si, que els foten al pack de les dones, inclús, saps? Amb homes heteros, hombre típico, no m'he trobat amb cap que es dediqui al meu departament. Que no vol dir que no n'hi hagi, però jo personalment no me n'he trobat. M'agradaria, i tant. Però...
què creieu que significa ser dona i treballar al sector audiovisual?
Buah, significa haver-te de barallar constantment, haver de patir faltes de respecte ja no cap al teu departament o cap a tu, sinó que vinc a treballar, saps? No vinc a lligar, no vinc a que em tiris la canya... Això constantment, que suposo que passa a tot arreu i a tots els puestos de feina, però aquí és que és exagerat, perquè a sobre arribes a un rodatge i sou 3 dones i 30 homes.
És la línia del que deies ara, i surto totalment de guió. Mira, fa uns dies en aquest estudi ens va visitar la regidora d'Esquerra Republicana per l'Ajuntament de Barcelona, l'Hisenda Alemany, i va dir literalment: m'he reunit per feina, i al cap de 2 minuts me n'he adonat que l'altra persona no reunia precisament per feina. Us ha passat?
Constantment.
Sí. I com actueu davant d'una situació així?
Doncs, o sigui, quan intentes tallar per aquí i que no... O sigui, després ets o una borde o... És que no... Tampoc sé exactament com explicar-ho, perquè bàsicament és com intentar tallar algú que està intentant lligar amb tu quan tu has vingut a treballar i no et fan cas. Perquè no et fan cas i et redueixen a... No, és que ets la noia que ha vingut aquí per alegrar-me a mi la vista. I no al teu departament ni... No et deixen treballar, bàsicament. I és molt frustrant perquè tornem al cercle d'haver-te d'estar barallant per treballar constantment.
És a dir, has de demostrar que ets bona professionalment i, a banda, has d'esforçar-te per caure en gràcia a l'altra persona. És a dir, és com una doble feina, no?, en aquest sentit.
Sí, justament jo el que m'he trobat és que quan tu no estàs receptiva a l'hora de lligar, això es tradueix en la visió que tenen els altres cap a la teva feina, no? O sigui, quan comencen a tirar-te la canya i tu pues, ets simpàtica i tal, la teva feina és increïble o estàs fent superbé, el vestuari està genial, i a la que tu personalment vas posant barreres, com dient, bueno, jo tindré una relació professional però no anirà més, llavors, pues, aquests complides, diguem, cap a la teva feina van baixant, hi ha més problemes de sobte, saps? I això és el que a mi em fa més pena, que no se separa la feina que jo estic fent de la vida personal que aquesta persona pot voler tenir amb mi.
De fet, bueno, ara mateix hem parlat també del teu departament, no?, de vestuari, però la Clàudia Manero està a direcció d'art, i això és... ha treballat en ficció, videoclips i editorials de moda. Explica'ns una miqueta, Clàudia, com és treballar el departament d'art? Aquest camp també està tan masculinitzat com, per exemple, el de càmera, podríem dir?
No, realment el departament d'art està molt portat per dones, però sí que és cert que després els càrrecs alts, moltes vegades la gent més important o que se li té més respecte acaben sent homes. Però és el que diem, o sigui, potser un 90% són dones, l'altre 10% són homes homosexuals, però després tu et pares a pensar, veus entrevistes, veus pel·lícules, veus qui ha estat el director d'art, i és un home. I dius, però com pot ser que si el 90% som dones només arribin a dalt els homes? I és molt bèstia, però és el que continua passant. I ja no només això, sinó el departament d'art és un departament que no té res en compte moltes vegades. O sigui, es passa per davant, no es dona pressupost, es demana miracles, bueno, com a vestuari també. I és això, després, al cap i a la fi, un rodatge ha de funcionar perquè tots els departaments funcionen. Però després no et donen el temps que demanes, no se't té en compte quan tu demanes coses... Bueno, és coses de respecte bàsics que per tu no es tenen simplement per ser dona, jo crec, bàsicament.
I com es lluita contra això? En el bon sentit de la paraula, lluita.
Depenent-ho. Jo el que... Bueno, clar, no tinc la resposta ni la solució, no? Però jo el que intento fer és... bueno, el que dèiem, posar un esforç per fer-me respectar, explicant-ho amb tot el respecte del món, explicant que els nostres departaments, tant art com vestuari, també són importants, no, essencials en una producció i que no se'ls pot deixar de banda. Llavors, intentant comunicar les meves necessitats, no meves, sinó de la producció. O sigui, és una necessitat... No és la meva necessitat, és la teva necessitat de que surti bé, de que tots els departaments estiguin bé. Llavors, és comunicant-ho i pues, barallant-te.
Avui ens havia d'acompanyar una noia més, la Maria Vilà, qui és directora de fotografia i operadora de càmera, que finalment, per motius personals, no ens ha pogut acompanyar. Però amb la Nina n'estàvem parlant a la redacció i sí que volíem parlar del seu departament, el de càmera, perquè malauradament sí que és un departament on predominen 100% els homes. No? Vosaltres creieu que és així? Creieu que pot canviar amb el temps o encara associem una feina més pesada com és, per exemple, portar una cara a càmera amb els homes?
Home, jo crec que una cosa que passa molt en el món dels rodatges és que al principi estem tots aprenent, no? I estàs aprenent tots els dies i durant molts anys, jo porto 2 anys i mig fent-ho i sóc una novata. I és cert que jo m'he trobat que a les dones se'ls dona menys oportunitats d'aprendre. En el sentit de, jo
abans quan vaig començar també feia algunes coses de càmera elèctrica i tal, jo tenia una oportunitat per fer una cosa bé. Si jo no ho podia fer bé, m'ho treien de les mans. I ho feia un home. I ell potser ho intentava durant mitja hora i al final de mitja hora li sortia. Però clar, jo havia tingut 5 minuts, ell havia tingut mitja hora. I així, vulguis o no, vas eliminant a gent del camí. I avui dia encara em passa, en plan d'estar tu fent alguna cosa i que et vinguin i t'ho treguin de les mans. I és molt frustrant, realment, però és el que passa.
Sí, jo cada vegada sí que és veritat que veig a més dones com a directores de fotografia, però com a directores de fotografia, en el sentit de són les que potser han pres les decisions del plano, inclús a vegades agafant càmera. Moltes vegades sí que m'he trobat que hi ha una directora i hi ha un operador de càmera que també fa de director, però és l'home el que agafa la càmera. I en quant a elèctrics, persones que munten focos, persones que munten... Tot això, quasi tots són homes.
Perquè, clar, vosaltres, la Clàudia, crec que portes 2 anys en el món de la indústria del cinema. Tu, Sara, no...
Jo, en el cinema, porto un any, més o menys. Jo vinc del món de la moda.
Sí.
Llavors, jo, a mi el cinema m'agrada molt i m'he anat ficant, i mentre he fet coses de moda, també he fet coses en cinema, i porto més o menys un any.
Clar, per això. Llavors, vosaltres sou joves, acabeu de començar el rodatge que porteu a sobre, no? I ja heu notat aquest sostre de vidre que tan conegut, no?, del que tant hem sentit a parlar? Ja l'heu notat?
Sí, des del principi.
Sí, sí.
Des del primer moment es nota.
Llavors és el que deies, Clàudia, que costa... O sigui, que, per exemple, que un home té més oportunitats, no? Llavors, tu que estàs fent aquestes primeres passes, aquestes oportunitats no surten.
O sigui, van sortint. Et vas fent camí, vas coneixent gent, van sortint les coses, però sí que és cert que al principi se't té menys en compte. Et truquen menys, perquè si hi ha una altra persona que ho fa millor que tu, trucaran abans de l'altra persona, que és completament normal. Però si tu no has tingut aquest temps d'aprendre perquè no t'han deixat, és aquí on és l'arrel del problema, crec jo.
Mireu, ens queden pocs minuts, però abans d'acabar sí que ens agradaria que escoltéssiu un petit tall de l'entrevista que vam fer la setmana passada aquí on són les dones. Ens van visitar, com dèiem al principi, les que faltaven, un grup de versions format 100% per dones, i estem parlant també de l'equip tècnic i l'equip de producció, que ens explicaven això.
Homes que es pugen a l'escenari i et treuen els instruments o...
Us ha passat a vosaltres,
sí, sí,
això?
Sí, sí. El grup anterior eren majoria homes, no va passar res d'això. I nosaltres ens vam pujar, que eren dos tios, a agafar els micròfons.
No, aquí a mi quasi m'agafen els saxos.
Nosaltres començàvem una coreografia de totes. I de cop hi havia dos nois a darrere fent el tonto darrere nostre.
Burlant,
qui t'ha donat el permís d'estar aquí? Però va ser un mal tràngol.
Normal.
Ens va trencar com el nostre espai segur de...
Exacte.
Sí, sí.
Clar, aquestes declaracions ens deixen un titular molt clar, i és que en elles els hi van trencar el seu espai segur, es van sentir insegures. A vosaltres us ha passat? Us heu sentit insegures en algun moment quan estàveu treballant?
Constantment. És molt fort, però és que constantment. Les úniques vegades que m'he sentit 100% segura treballant és quan està envoltada de no homes. És molt fort, però...
Clar, a més, un rodatge, no?, en el vostre cas, comporta moltes i moltes hores, entenc, desconec el 100% com funciona el vostre sector, però, clar, un rodatge comporta moltes hores. Creieu que hi ha qui deixa els projectes per situacions així? És a dir, perquè no arriba a aguantar la pressió?
Sí.
Sí, segur. De fet, crec que moltes més de les que ens pensem han acabat deixant rodatges perquè s'han sentit incòmodes, invaïdes... Parlo tant d'elles mateixes personalment com de la seva feina, perquè no se l'ha respectat. I crec que és un problema molt gran que ens passa en tots els sectors i a les dones en general.
Perquè, clar, moltes dones diuen prou, cosa que està molt bé, perquè crec que s'ha d'alçar la veu i s'ha de dir prou, s'ha de dir no, s'ha de reivindicar tot el que pensem, però també n'hi ha moltes altres que malauradament aguanten per tenir un lloc de feina. Què els diríeu a totes aquestes dones que aguanten per no perdre la feina o per el que està ben vist, no?, com a societat, tenir diners, tenir una feina estable? Què els hi diríeu?
Pues jo li diria que no et compensa. Si res compensa perdre la teva salut mental i perdre la teva seguretat com a persona, no? Uh-huh. És igual, si sempre es pot trobar una altra cosa. Sempre es pot trobar una altra forma de fer diners, un altre rodatge, en el nostre cas, un altre equip, el que sigui. Però com a dones en conjunt, no ho aguanteu.
Vosaltres us ha passat això de dir és que potser ho deixo, potser deixo aquest projecte?
Sí. I he deixat projectes perquè no se m'estava tractant bé. I és una por que tens al principi quan estàs començant de, buah, si deixo això no em trucaran, he de dir que sí a tot, però realment quan deixes les coses que no t'estan fent bé és quan et surten les oportunitats que et fan bé. Llavors, per la gent que està començant en el nostre sector, jo el que sí que els diria és que es facin respecte, perquè sí que li has de caure en gràcia a la gent i has de caure bé i portar-te bé amb tothom dintre del que cap, perquè mai saps d'on et sortirà una oportunitat, però si hi ha una cosa que no t'està compensant i tu no vols en el teu portfolio, no el vols per res, no t'està donant diners, deixa-ho.
Perquè, de fet, vosaltres us heu trobat mai que us desautoritza una veu masculina amb alguna decisió vostra,
sí,
de la vostra feina?
I què us han dit?
Bueno, és el que dic, altres departaments que potser no tenen res a veure amb el vestuari, opinant sobre el tema o com dient això, però tu no saps fer... M'he trobat amb gent que em preguntava això, que és dels teus primers rodatges, no? Perquè no sembla que... Saps? O sigui, són tipus de comentaris que mai he vist a un home fent a un altre home. Ni a una dona fent-li a un altre home.
Clar, els homes de la vostra edat tenen la mateixa actitud que homes més grans?
No.
També et dic, depèn del sector.
Exacte.
Perquè jo he estat fent
coses,
jo he estat fent coses més de moda o coses més... depèn del curtmetratge. I després he estat fent coses més videoclipera, rotllo de... És que no vull caure en el tòpic, però de trap, reggaeton i coses així. I aquí sí que es nota molt més el tracte cap a les dones, i que hi ha 3. I són un equip de 30 persones.
Clar, jo en el món de la moda és un món més poblat per dones, diguem, llavors potser no ho he notat tant. I jo sí que és veritat que potser perquè jo escullo relacionar-me amb homes que no són així, però vull pensar que els homes de la nostra edat o de la nostra generació estan canviant i no tenen el mateix tipus de pensament.
Això ho vols pensar, eh?
Ho crec.
Vale.
Sé que hi ha molts homes que sí, però són homes amb els que jo decideixo no relacionar-me i no... Llavors no m'afecta.
Creu i raio.
Sí.
Jo us anava a preguntar, justament, parlant d'això de la moda, no? De vosaltres heu estat molt a la indústria de la moda, ara la Clàudia ha estat amb editorials de moda, no? I tu has començat allà les teves primeres passes. La indústria de la moda, a l'hora de crear projectes audiovisuals, encara sexualitza molt a la dona? O creieu que ja no és així?
A veure, jo crec que s'està trobant un poder en la sexualitat de la dona, que és diferent a que la sexualitzi. O sigui, crec que estem intentant honorar aquesta sexualitat en lloc de... no la fem cap als homes, la fem cap a... Soc una persona sensual i és maco, saps? Això quan el projecte està fet per una dona, clar. Quan el projecte està fet per un home, potser sí que hi ha més casos en els que es sexualitza més... banalment.
Endavant.
Jo en les editorials que he estat, és això, les han portat dones, i tant si era una model o un model, sí que s'ha buscat molt la feminitat en els casos dels dos gèneres, però ha estat des d'un punt de vista maco, per dir-ho d'alguna manera, en plan s'ha explotat per fer-ho més artístic i no tan banal, tant com per als ulls d'un home.
És evident que com a societat sí que hem evolucionat, hem millorat pel que fa als drets i les llibertats, però a dia d'avui, per què encara relacionem les feines com, per exemple, el maquillatge, el vestuari, la perruqueria amb dones? És un tema que ens ve de la història que ens han inculcat? No hem avançat, llavors, si seguim relacionant les dones amb aquestes feines? Què està passant?
Jo crec que això són restos que han quedat. O sigui, les dones han passat... dintre del que cap ràpidament de ser les encarregades de vestir-se, posar-se guapes i estar a casa, a treballar, estar dintre de la indústria, a intentar estar en el mateix nivell que els homes. Llavors, crec que això són restos que queden d'algú que ha sigut en el passat, que inevitablement el que tots tenim al cap, ho vulguem o no, és que les dones tirem més cap a algú. Tenim molta sensibilitat creativa, artística, i els homes tenen força, llavors poden dedicar-se a aquest tipus de coses. Evidentment, dient-ho en veu alta, veiem tots que és una xorrada, però encara queda això una mica.
Creieu que hi ha una falta de referents? Perquè, per exemple, vosaltres teniu algun referent clar a l'hora de decidir la vostra professió? O veieu que, o sigui, com a dones... per exemple, jo penso que això recau en l'error de dir, ostres, potser no em vull dedicar al departament de càmera o crec que no m'hi puc dedicar perquè sóc una dona i perquè no conec cap dona que s'hi dediqui. Us ha passat això o heu trobat el vostre referent?
Home, partint de la base de que falten figures femenines dintre d'aquests departaments, jo crec que sí. I que hi ha tan poques que hi ha moltes vegades que, no vull dir vas a lo fàcil, però quan t'estàs barallant tots els dies per treballar, estàs fent un sobreesforç, has dormit 3 hores i a sobre he d'anar a barallar-me amb el tonto de turn que no em deixa fer la meva feina, arriba un punt que ja... És que t'és igual, te'n vas a lo fàcil.
Ens queden molts pocs minuts, però ara torno a una cosa que ha dit la Sara, i és que de totes les persones que s'ha creuat fer la seva feina, la gran majoria són dones. Quant temps creus, ja sé, òbviament, que no som vidents aquí, però com a opinió personal, quant temps creus que tardaràs a tenir un company de feina hetero?
Jo crec que puc trigar anys en això. No per nosaltres, sinó perquè els propis homes heteros crec que és algo que no es plantegen com a opció. Per molt que els pugui agradar vestir-se o la moda o el que sigui, crec que és algo que... tristament encara no es plantegen com a opció dedicar-s'hi a aquest món. Tant de bo m'equivoqui.
I tu, Clàudia, què n'opines?
En el meu departament, quan començarà a haver-hi...
En el teu i també en el de la Sara.
Home, jo crec que partint... O sigui, també és una base molt de social, de departament de vestuari és nenes vestint, departament d'art s'ho prenen com és decoració. Qui decora a casa, la casa?
Que fort,
Sí, és molt fort, però realment s'ho prenen així, no s'ho prenen com tinc una habitació buida i necessito un restaurant de mafiosos. No s'ho prenen així, s'ho prenen com decórame esto.
És el que diem sempre, Nina, que al final sí, dona la sensació que estem avançant, que estem fent passes de gegant, però amb aquestes coses, amb l'entrevista que hem fet avui, amb aquesta tertúlia, podríem dir... encara ens queda molta feina per fer.
Home, déu-n'hi-do. De fet, a mi m'agradaria fer un apunt, i és que les dones que m'he trobat en el sector audiovisual, perquè jo vaig fer mitjans audiovisuals i m'he trobat en la indústria indirectament també, són dones grans i amb molt caràcter. És a dir, que més aviat es fan respectar imposant por, i els homes els hi tenen més respecte perquè generen aquesta sensació de dir ui, cuidado amb ella, i sents comentaris d'això. Ui, cuidado con esta que ojito. I és trist. Al final, és, si ets bona amb la teva feina...
És el que s'hauria de valorar.
Exacte, ja està. No has de ser així per això.
I esperem que arribi un dia que des d'aquestes zones puguem dir-ho en veu alta. Clàudia Manero, directora d'art, Sara Font, estilista i dissenyadora, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana. Molta sort i fins aviat. Que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Vivo al límite, ¿qué vamos a hacer? Estamos condenados por la vida, sigue tu camino. Vives con angustia y rencor, amate. Buscas una lady en tu colchón. Buscas una musa para que te dé placer, que te empotre. Solo quieres fama, pero somos pobres. Nunca viste edita que te marca el tiempo. El tiempo pasa, pero estás mintiendo. Entiéndeme, necesito espacio. No somos de arriba, pero estás abajo. La tía es más leve, aunque luego duele. Quiere limusina, pero no se puede. Busca trabajo, tendrá dinero. Los vicios los paga y sobra pa' luego. Busca trabajo, tendrá dinero. Los vicios los paga y sobra pa' luego. La mujer, la mujer, la mujer. ¿Qué pasaría si tuviera poder? La mujer, la mujer, la mujer. ¿Qué pasaría si tuviera poder?
En el comprar es igual vender nudes desde desmenudes. Andantes historias de modes y fades son todos mentiras. Un metge de gener a desembre. Són les dones.